prop de Figueres, aviam què està tirant ara a Vilafant. Si em vaig cap a baix, el divendres passat vaig anar a l'Hospital de Palamós. Què fa Ràdio Palamós? I pel mig també escolto altres ràdios. Música a casa, al despatx sobretot, i sol.
Aquesta era la pregunta també. Quina ràdio musical escolteu o us agrada?
A veure, ara no vull ser d'allò tiquismiquis. Jo continuo escoltant Ràdio 3 i a través de la seva web o la seva app, perquè pots triar directament el programa que vols. I és música, sobretot. Què passa amb la música? Que a vegades no escoltes música per escoltar música i prou. Que aquestes hores que jo escolto música són hores que llegeixo i me poso música. Què predomina, la lectura o la música? I la maltracto, la música, perquè l'escolto per fer una altra cosa.
Per omplir. Mm-hmm.
Tu, Miquel, escoltes una ràdio musical?
RAC 105. Sí.
Teniu compte de Spotify?
Sí.
Sí, però no el faig servir.
Teniu compte Premium?
No.
Sí.
Molt bé. Molt bé, Cristina, què et sembla?
Molt bé, ja ens han posat el dia dels seus gustos musicals.
I coneixem una miqueta més quina relació té amb la música el director de la ràdio, el director de la tele.
Uh-huh.
I jo volia acabar amb un joc, vull posar a prova. I he escollit allò...
Arriba la part divertida.
Cinc cançons per cada un.
Jo ara ho podria reivindicar, que són les 11 i hem de fer notícies.
Sí, eh?
No, ostres, mira...
Són cançons... Una és de la dècada dels 70, una altra dels 80, una altra dels 90 i dues d'actualitat. Una en català i l'altra internacional.
A les meves ja pots posar creuetes.
De fet, necessito... Aquí em podeu passar un...
Té un llapis.
Un llapis, gràcies. Un paper, també. Puntuarem, eh? Us donaré 3 punts per cada cançó que encerteu. I si voleu una pista us adonc, però us cobro un punt, d'acord?
Ah.
Què us sembla?
I si estem a zero, és a dir, podem fer un resultat negatiu.
Podem anar negatiu? Vale.
Si hi ha empat, no sé com ho resoldrem, perquè no ho contemplo.
Tira.
Posaré jo una cançó.
No en tinc ni idea, ja.
Doncs fem aquest combat de directors, ràdio contra tele... La càmera contra el micro.
Pesa més la càmera, eh?
Home, ell porta de música molts anys i jo vaig parar fa molts anys.
Jafra contra Carrer Picasso.
Vinga. Tampoc.
Vinga, va. Vinga. Cançó per en Miquel Pagès. Va,
vaya.
Que soni. Nobody but you. Què tal, Miquel?
Molt maco.
Vols una pista?
Espera. Espera. Posa més.
Vols una pista?
Va.
Vols una pista? Sí. Ell és afroamericà,
sí,
però
sí,
el seu cognom és de color blanc.
Si li poso cara i tot.
Home, quina pistaca.
És una gran pista. Ell és afroamericà, però el seu cognom és de color blanc.
Barry White.
Sí. És el teu gust?
Sí.
Sí.
Molt bé.
Doncs vinga, va. Seguim. Ara, música per l'Abel. Any 70, Isabel.
Mm.
Aquesta costa una mica...
No sona gaire, aquesta.
No, perquè sona. Comença així.
Ah.
Una mica més en rockero, que el que hem escoltat abans.
No la saps?
Sí, no la sé.
No la saps, eh? Aviam, que entri un moment.
Ara que entri.
Ah, ja està, prou, ja en té prou.
Cony, si no...
Home, no!
Tu ho saps, Miquel? Saps quina és?
No. Jo poso cares, però amb l'edat també els noms no se'n van allà.
Vols una pista? Vols una pista?
Vull-la.
El grup adopta el nom d'una ciutat d'Estats Units. El nom del grup.
Tira.
Califòrnia.
No és Califòrnia, no. Abel?
Avall.
És Boston.
Ui, està
no quatre. No te l'hagués encertat.
Està quatre. More than a feeling.
No. És música escoltada.
Canta-la.
More than a...
Sí.
Sí.
Molt bé, doncs vinga, va, una altra. Ara per en Miquel. Anys 80, Miquel.
She got it.
Què?
Sí.
Saps quina és? La pots identificar?
Sí, però deixa'm pensar el nom, és que em fas... Si vols te la canto.
No, jo vull que em diguis el nom...
M'ha quedat bé també que la cantis.
O nom de la cançó
també és bo.
O nom del grup, qualsevol de les dues em
val.
Vols una pista, Miquel?
Ostres, baby, she's got it.
És un grup de noies dels anys 80 i aquest nom del grup té moltes lletres A.
Ai, les Bananarama.
Molt bé! Bananarama. Vinga, anem cap a l'Abel. Abel, que soni la cançó.
Veus, me sona, però...
Hi ha molta cançó que has ballat.
Ui,
o has cantat.
Jo.
No, espera la veu.
És el de...
No li posis la... Ara que dirà el nom de la cançó, no li posis.
Jo aquí tenia 8 o 10 anys i això ja sonava per Ràdio Bellcaire.
I és música, i és música d'una pel·lícula.
Sí. Les pistes les dono jo aquí, eh? Sí.
De la pel·lícula...
Va.
És una història molt estranya.
Una que no hauria d'haver acabat mai.
Sí. La història interminable.
Never ending story.
Molt bé, que soni una miqueta. Vinga, va, anem a la tercera cançó, 3 de 5. De moment el recompte és en Miquel té 5 punts i l'Abel en té 2. És cançó per en Miquel.
Per mi?
Sí. Ja estem en els anys 90, eh? Què?
Sí, però és que jo els noms no me surtin. Ja t'ho dic, si vols te'ls canto.
Vols una pista?
Va.
Parlo de cantant, eh? Sí. Les seves operacions d'estètica han estat tan populars com la seva música. I també és actriu.
És
actriu,
pista.
També.
Welcome to Burlesque.
No, és Cher.
Aquesta la poses en el bar aquell i sona més, no?
Música per l'Abel, anys 90. Abel, això és fàcil.
Tira més.
No, para.
Canvi d'acord.
És això, no?
Sí, tu la saps, eh?
Sí, va, cantaré, però no te la diré.
Va, sí. Prou. Para.
Els d'allò...
Això abuseu, eh? Va. Això és abusar.
Vinga.
Ajuda'm a fer el nom.
Vols una pista?
Sí.
Vinga, va. Són dos germans i són molt fans de l'equip d'en Pep Guardiola, del Manchester City.
Són de per allà, anglesos.
Avall.
Oasis.
Veus? Jo no sé noms. Jo no sé.
Però la pista era el desig al mig d'un desert, no?
Què vols dir? Que ens canviem pistes i tot?
Si t'hi fixes, ens sonen totes, però no ens en recordem. Això s'atribueix a l'edat, no pas a...
Música per a quarta i actualitat catalana. Va.
Buah, així es deixa estar. La Bel has de saber, tu.
Miquel.
No tinc ni idea de qui són. No m'agrada.
El nom del grup també enganxa.
M'és igual, no segueixo res en català, no segueixo absolutament res.
Tu ho saps, Miquel, sí. Què és?
Això és la pegatina, no?
La pegatina.
Sí, no volia ni dir. Perquè no m'agrada.
Molt bé, és a dir, prefereixes un zero...
Un zero,
abans que dir-ho.
No m'agrada.
Molt bé, no t'agrada la pegatina?
No, ni la pegatina ni l'enganxina.
Vinga, una altra per a... La número 4 per a l'Abel. Abel.
Qui tens avantatge, tu, eh?
Per què? No ens equivoquéssim. Aquests van fer un pregó de la festa de l'anxova? No.
Vols una pista? No fa tant. Digues.
No, però ell va fer el pregó de la festa major.
Com es diu? El seu nom és...
Aquell senyor tan artista també, actor.
En tot anirà bé, eh?
Tot anirà bé, que va cantar, va fer una venera en el pregó.
Sí, senyor, com es diu?
En Dalló!
En Dausà, home.
Joan Dausà. En Joan Dausà.
Posa-me'l a mi, que li he hagut de dir.
Això seria un rebot, eh? Però no ho hem fet. Vinga, passem a l'última.
Haurem de fer una nova estructura de concurs.
Sí, s'està desestructurant, això ja. Va.
Això sí, és més nou.
És molt nou, és aquest estiu.
M'agrada, però no em preguntis nom.
T'agrada, eh?
Sí.
Ja van tu, això. Vols la pista? Et volia dir que és una cançó que ha sonat aquest estiu, com a cançó d'estiu.
No, a més l'estan posant molt.
Va bé. No ho saps, eh?
No, ni
idea. Jason Derulo.
Ah!
Jason, home.
Jason. No va fer cap pregó. Aquest no va fer pregó, no?
Aquest encara no l'hem convidat a fer el pregó.
Aquest no ha vingut a fer el pregó, no. Vinga, allà darrere, per l'Abel. Aviam, com estem? Estem... Abel, si l'encertes, empates.
Hòstia, amb aquest misteri de nassos.
Despistem-ho.
No, sí, ara vindrà això, es va ballar aquest estiu, això?
Sí,
no,
sí, 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 sí. Però això és una remescla. Una remescla dels 80.
El nom del... Va. Tot és una remescla dels...
Això ho és.
I tot ve dels Beatles,
no, és...
també.
No. Això és una còpia...
No,
que ve... és una còpia descarada.
Que ve de la cançó del Pirineu, tot.
No, és una remescla, és una còpia descarada. Són idèntics.
Escolta atentament la pista. Et pot ajudar molt. Aquest grup és com un dissabte i un diumenge.
Weekend, cony.
Miquel.
Es diu així?
Sí. Ah,
molt bé, noi, molt bé.
Bueno, senyors, jo no sé qui ha guanyat aquí. No?
Quin desastre. Un desastre, això.
Totalment.
Podria haver posat alguna...
Com es diu la cançó? Com es diu?
La cançó de Weekend, la cançó és...
Blinding Lights.
Exacte, això.
Aquesta és del 83-84, si busques bé.
No? La buscarem.
Sí.
Hem tingut aquí els dos directors. Deixa'm-ho dir, musicalment, la meva opinió, és que en Miquel va haver un temps que va estar perseguit per la cadena SER per fer els 40 principals de Ràdio Escada, i d'altra, l'Abel Font, és un que també, quan va dirigir el Portal Blau del festival, va portar algun tostón també,
Però tingues un encor... Va portar l'Ari Malikin, el vas portar tu?
No.
Qui va ser?
Va venir més tard.
Més tard, no? Però va portar grups, sí, que ningú fotia cas, i al cap de 4 dies van ser coneguts arreu. Va portar gent.
Imagina't.
Que el Portal Blau ha passat moltes vegades, això, no? Que portes gent que d'allò
mira,
funcionen
avui,
bé.
On te va néixer la Sílvia Pérez?
Al Portal Blau.
Al Portal Blau.
Al Portal Blau.
Al Portal Blau va néixer.
Sí, és la masia
Empúries.
Portal Blau era el més semblant a la masia, no?, dels músics. Sí.
Però, clar, la masia també n'erra algun, de tant en tant.
El primer concert de la Sílvia Pérez que vaig veure es va fer a Sant Martí d'Empúries, a la plaça, que em va tocar posar un projector amb un vídeo com uns que m'ho van demanar. Imagina, abans de que no, ningú parlava d'ella.
Molt bé. Cristina, fins aquí la secció. Moltes gràcies, Abel Font i Miquel
Pagès. Abel, si em quedes a fer titulars?
No ho sé. Després d'un desastre com aquest, no sé quin interès pot tenir l'actualitat que donarem.
No té credibilitat.
Ha guanyat en Miquel, no hi ha premi. Un concert de la dignitat, l'altre part-te una mica d'un...
La poca que tenia se n'ha anat en orris.
I moltes gràcies per haver vingut. Espero que
en vida
us heu divertit. I res, Cristina, la tornem a un altre format diferent.
Molt bé, com cada setmana, suspendre'ns. Gràcies, Josep.
Desconfina't a la discoteca de casa. La música que tornaràs a ballar en companyia.
I ara ens posem una mica més seriosos, Abel, i a veure què ens acosta la informació d'avui al punt horari de la una del migdia.
Seré ràpid i intentarem fer-ho amb una mica més de credibilitat, si cap. Al punt de la una comencem informatiu parlant de la tranquil·litat que s'ha viscut pels carrers del municipi el primer cap de setmana de confinament municipal. Tot i rebre alguns visitants de segona residència, en termes generals, s'ha complert amb la normativa del govern i aquest cap de setmana només s'ha vist passejar pel municipi els escalencs. Passarem balanç també de la reunió del Consell de Salut Municipal de l'Escala. La campanya de vacunació i l'actualització de les dades Covid n'han estat el centre d'atenció. Per ara, l'Escala es manté en bona xifra respecte a la resta del territori. Un punt d'interès del cap de setmana està la Diada de Tots Sants. L'afluència als cementiris ha decaigut extraordinàriament respecte a l'any passat. Les mesures anti-Covid fan que les visites es reparteixin al llarg de tot el cap de setmana. Ahir, en tot el dia, les visites al cementiri municipal no van superar les 250 persones. I en l'àmbit esportiu no hi ha competició territorial, però sí que fem una ullada amb què fan els escalencs en competicions professionals. Per exemple, és el cas de Valeri Fernández, que després de no haver estat alineat als últims partits, en reapareixia aquesta jornada a Almeria. Va sortir al minut 61, substituint a Joel Bárcenas. Un partit on els de Francisco van empatar a 0. Un empat agònic o èpic, si voleu, en última instància, en la mesura que el Girona va acabar amb 8 jugadors. No hi haurà agenda d'activitats en la mesura que tots els actes són suspesos a causa de la Covid. Sí que fem una ullada al temps. La Meteo, amb Sergi Corral, que ens apunta com fins demà a la tarda persisteixen les boires, els núvols baixos i aquest grau alt, altíssim d'humitat. A última hora de demà dimarts, canvi d'aires.
Doncs tot això serà a partir del punt horari de la una del migdia quan us en donarem tota aquesta informació ampliada. Bel, moltíssimes gràcies.
Va, doncs, fins a la una.
El més calent a l'Aigüera compleix 25 anys. Pinzellades de cultura. Una ruta pel món de la pintura, la música, els artistes, els escriptors i la cultura en general, amb Jordi Roure.
És moment d'indagar el món de la cultura. Tenim moltíssimes ganes de veure cap on ens porta avui en Jordi Roure. Bon dia, Jordi.
Molt bon dia, Cristina.
I cap on van avui aquestes pinzellades de cultura?
Doncs mira, avui ens n'anem, ja que encetem el mes, encetem aquest mes de novembre, amb un confinament que ha sigut un cap de setmana, doncs aquest primer cap de setmana que hem passat sense poder sortir dels municipis, i et porto un convidat, viatgem fins a Barcelona, i et porto un convidat que la veritat no sé com descriure'l. Et diré, però, que va néixer a Figueres, ha treballat en diferents mitjans de comunicació, i entre ells va estar molts i molts anys treballant a l'espai El Jardín de los Bonsais, en el magazín matinal Protagonistes, que presentava el gran periodista Luis del Olmo. També va conduir el magazín de cap de setmana Com Ràdio. Ha sigut president de l'Associació d'Entremuntanats de Barcelona. Ha treballat en el Consell Comarcal patrocinant, promocionant el turisme, la gastronomia i la cultura de l'Empordà. Actualment dirigeix l'Ambaixada de l'Empordà a Barcelona, és a dir, Secrets de l'Empordà, un nou espai situat al centre de Barcelona, al carrer Bruc, 126, on s'hi poden trobar diferents productes empordanesos relacionats amb la gastronomia, l'oci, el turisme i la cultura. Cristina, sàpies que en aquest espai ja l'han visitat una gran infinitat de famosos que en tindrem testimoni en el programa.
Doncs sembla un convidat molt i molt interessant, Jordi, de què estem parlant?
Luis Mi Martínez, bon dia, benvingut en aquestes pinzellades de cultura.
Dobre jutro, que es diu en rus. Bon dia, com esteu?
Sí, és veritat que ara el tema rus està de moda, més a més, eh?
Hombre, mira, jo estic aquí a Barcelona i tot el cap de setmana ha sigut un anar i venir de soldats russos amb tancs, bueno, ha sigut un festival. Però bueno, ja ho sabeu com som. Aquí a Catalunya ho fem tot a l'engròs, no ho fem. Us ha arribat el convidat ja o no?
Sembla...
Perquè, no, perquè estaves parlant d'un tio que havia fet no sé què del Luis del Olmo, no sé què, no sé quant.
Sí, exactament.
Dic, soc jo, què?
Aquest ets tu, aquest ets tu. Doncs
pues sí, és tu.
Vale.
Sí, sí.
Jo estava sentint i dic, hòstia, tot això és fet. Dic, vale.
Jo i hem fet un breu resum, perquè si no ens mengem tot el programa fent la teva presentació. Escolta'm, entre
sí,
aquesta...
Sí, no, gràcies, Jordi. Moltes gràcies per només parlar de les coses legals que he fet, les coses il·legals aquelles, donaríem per dos programes sencers, però bueno, ens quedem amb això i, bueno, sí. De tot això, el més important que has dit és això últim, que hem vingut aquí a Barcelona a muntar els Secrets de l'Empordà, aquesta casa de l'Empordà, que després de molts anys en Jordi n'és testimoni, perquè ell també formava part d'aquests entremuntanats, els exiliats a Barcelona, oi, Jordi?
Sí, exactament. És el que volia preguntar, Luis, mi explica a la nostra audiència, que segurament que n'hi ha més un que s'hi troba, què és l'Associació dels Entremuntanats?
Mira, això és una cosa que es van inventar en Jordi Jordà, el Thomas Speaker i la Cati Palou, fa més de 30 anys, que quan estàvem aquí a Barcelona, molts havien vingut a estudiar, hi havia gent gran que havia vingut a treballar i s'havia quedat, i en aquella època Jordi recorda que no teníem ni mòbils, com aquell que diu, no teníem ni ordinadors, no teníem ni molt menys Facebook, ni Twitter, ni res d'això, i llavors, quan volíem quedar, què fèiem? Doncs ens anàvem allà a la plaça Catalunya, al Zúrich, ens assentàvem amb una terrasseta, fer una cervesa, i als 10 minuts passava algú de l'Empordà. Un de Figueres, un de l'Escala, un de Darnius, que pots aquí? Uau, avorrit, perquè ja he acabat la classe i no sabia què fer. I arrel d'allò, es vam començar a trobar un cop al mes, fèiem un sopar el primer dimecres de cada mes, amb l'excusa de que després ens anàvem a prendre una copeta, por ahí, i coneixíem restaurants. Tot allò va anar quallant, i al final es va fer una associació cultural registrada en el registre de la Generalitat de Catalunya com a associació cultural, però de fer empordanisme. O sigui, tot el que era el proselitisme, la fer promoció de l'Empordà aquí a la capital, a Barcelona. I vam arribar a ser fins a 350 filiats, li fèiem un sopar, venia gent famosa, cada any fèiem el premi de l'entremuntanat de l'any. Estic parlant en passat perquè amb això del virus no sé si encara hi som, si no hi som estem pendents d'una assemblea que s'ha de fer dins de poc, i li vam donar el premi entremuntanat de l'any, entre d'altres grans personatges empordanesos, en en Lluís Roure, que potser coneixeu, en en Ferran Adrià, li van donar el Maverick Viñales, en Jordi Sargatà, etc, etc. I això bàsicament és els entremuntanats. I jo, en la meva època de president, insistia molt en que necessitàvem un espai físic aquí a Barcelona per fer això, per fer promoció de l'Empordà, dels productes, de la cultura, etc, etc. Però, noi, com que les coses triguen molt a fer-se, quan demanes a segons qui, a l'octubre de l'any passat, jo que sóc un gran, gran, gran visionari dels negocis, vaig dir, ho monto jo pel meu compte. I monto la casa de l'Empordà, agafo un local el mes de febrer, i el mes de març, dos dies després de que es doni l'estat d'alerta, doncs comencem a fer les reformes, que lògicament no es poden fer, però bueno, ara ja ha passat tot una mica, i tot i la incertesa que tenim, doncs l'espai és obert, tenim rebost a l'Empordà, tenim vins, tenim olis, tenim conserves. El dia que el senyor Covid ens deixi farem també promoció perquè la gent pugi més a l'Empordà a fer tastets, a fer visites guiades als cellers, a fer experiències, que agafin un Mare Nostrum per anar a les meses, etc, etc. I aquest és l'objectiu del secret de l'Empordà. Quan vulgueu que calli, m'ho digueu, perquè en Jordi ja em coneix, Això és un arranque i ja veurem quan paro, O sigui que vosaltres mateixos,
En aquest cas, quan parlem de l'Empordà, és l'Alt Empordà o és Alt i Baix Empordà, en aquests secrets de l'Empordà?
Senyor Roura, la tramuntana entra per Cantallops i marxa pel Cap de Begur. Hem d'anar junts, i ara més que mai. Sabeu que el Consell Comarcal de l'Alt i el Baix Empordà estan treballant la marca Empordà, una sola marca, que aglutina els dos consells, perquè hem d'anar junts. La cosa està molt fotuda. I si no anem plegats agafats de la maneta, com diu aquell... Pots dir que és un refrany etíop o xinès. Qualsevol dels dos et dirà que és bo segons el Facebook. Si vas sol, aniràs més ràpid. Però si vas acompanyat, arribaràs més lluny. I ara mateix el que toca és anar plegats. O sigui, que no hem de fer diferències o Montgrí. És simplement un massís molt maco que té una torre, un castell a dalt, però els Empordà, a l'Empordà hem d'anar junts perquè si no encara prendrem mal.
Aquests secrets de l'Empordà, com dèiem a la presentació, és l'ambaixada de l'Empordà a Barcelona, és a dir, a nivell de producte gastronòmic, d'oci, de cultura. Em sembla que hi ha algun espai, doncs, com deies, també per fer exposicions d'artistes empordanesos, per fer degustacions, per fer tastets, etc.
Correcte. Vol ser-ho, vol ser l'ambaixada, perquè tenim espai, perquè tingui un ajuntament a presentar el seu calendari d'activitats, el seu programa de mercats, de fires, que tingui un artista a fer una exposició, que arribi algú d'un celler que vulgui fer un tastet de vi amb els sommeliers d'aquí de Barcelona, amb la gent que hi entén de vins. És el rebost, és la botiga, és l'oficina de turisme. Hi ha ajuntaments com Castelló d'Empúries, com Peralada, com el Port de la Selva, que hi ha els rifaig de comercial, els rifaig d'oficina de turisme aquí a l'Eixample. Hi ha empreses privades d'activitats, hi ha cases rurals, hi ha hotels, i cellers també, lògicament. Vull dir, la idea és fer la part cultural, la part de menjar i beure, i la part turística de les experiències, tot junt.
Sí, perquè hem vist que, per exemple, doncs, a Secrets de l'Empordà, doncs, les empreses i els ajuntaments de l'Alt i del Baix Empordà poden tenir la seva presència aquí, doncs, venent les seves referències gastronòmiques i culturals.
Correcte.
No? És a dir, un municipi diu, escolta, jo vull estar a aquesta ambaixada a Barcelona.
Correcte, i tant, i tant. I amb un afegit, que m'agrada sempre comentar-lo, i és que el que fa la publicitat, el que ven el producte és el Wismi. En el sentit de dir que sóc jo, són 36 anys a Barcelona, sóc de Figueres, com tu has dit al principi, conec, crec que bastant l'Empordà, els últims 4 anys de la meva vida fent de cap de màrqueting d'Empordà Turisme, una associació que promociona el turisme al Consell Comarcal. És a dir, que quan parlo de les coses, crec que parlo de coses que sé, que conec. Ara no entrarem en detallets, he anat a fer la despedida d'un comiat de solter d'en Jordi Roure a l'Escala un diumenge, això no caldria que ho expliquéssim, vale? Però si algú li ha de recomanar que agafi un vaixell per anar-se'n a veure les medes, els hi puc dir, agafeu els de Can Rosa i el Mare Nostrum, i aneu a fer una visita, un passeig, o aneu a veure el Museu de la Sal, de l'Escala, o aneu a veure la ruta de la Víctor Català. Quan la gent passa per aquí es troben una persona que sembla que sap de què està parlant. Mm-hmm. I això és un valor afegit que jo li vull donar en el producte, no?
En el cas de l'Escala, ja hi és representat en aquesta casa dels secrets?
Ara mateix la gent té molta feina, la gent està molt liada, la gent del turisme sobretot han tingut uns mesos d'estiu molt atrafegats, entre que si venen la gent, que si no, que si poden passar o no, encara no, tenen tota la informació, els hi ha fet arribar, estem esperant, i segurament ara quan la cosa es calmi una mica, segurament que parlarem, i estic convençut que els interessarà molt. A veure, no ens enganyem, Barcelona és el mercat de proximitat més important de Catalunya. Aquí l'Eixample de Barcelona sol, on estic jo, hi ha més de 250.000 persones només en el barri aquest de l'Eixample. L'àrea metropolitana són 2.500.000. És una obvietat que el mercat més important, ara que els francesos sembla que no venen tant, i els alemanys i els holandesos i els belgues encara menys, que estan més lluny, que és important fer-ho. Deixa'm afegir que no només per la temporada d'estiu, sinó que això és una oficina de turisme que està obert tot l'any. Uh-huh. Estem parlant de que la paraula màgica pel turisme de l'Empordà és desestacionalitzar, és a dir, a nosaltres ens interessa que vingui la gent al setembre, l'octubre, el novembre, al febrer, al març, a l'abril, al maig, i això només se pot aconseguir amb gent que està a prop, que amb una distància d'una hora, hora i mitja amb cotxe poden anar amb un llavall, i és impepinable, perquè Barcelona és l'objectiu, és el bany de peixos on hem d'anar a tirar la canya per anar a pescar.
Lluís, i què diferencia l'Empordà de la resta d'indrets de Catalunya?
Jo sempre dic el mateix, segurament trobareu llocs que un a un potser tenen coses millors que nosaltres. Per exemple, la Cerdanya segurament, per no dir la Vall d'Aran o qualsevol d'aquests, tenen una muntanya més espectacular que la nostra, tot i que la banda nostra de Massanet, d'Albanyà, Salines, Besagoda, és preciosa, eh? Doncs diran, sí, però les muntanyes no són tan altes com a la Vall d'Aran. Dic, vale, però la Vall d'Aran no tenen platja. I nosaltres, a mitja hora en cotxe de la muntanya, tenen. I al mig tenim una plana amb uns aiguamolls que difícilment el tenen en un altre indret. Per tant, dic, el delta de l'Ebre, diran, sí, però els aiguamolls del delta són més macos. Dic, no diré que no, això va per gustos. Però vosaltres teniu la muntanya d'Albanyà, teniu l'Observatori Astronòmic d'Albanyà, oi que no? Doncs pues no. I si me diuen les terres d'interior, em diuen a Lleida, oh, és que aquí tenim uns olis molt macos. Diu, sí, però no teniu les medes. Oi que no teniu les medes?
Tenim de tot, tenim de tot.
El valor afegit de l'Empordà és que ho tenim tot. Tenim mar, plana i muntanya.
Mira,
i tot, amb, com aquell que diu, amb 50 quilòmetres quadrats. Això és un... Això és bici directament.
Fins i tot tenim una cançó, no?, com aquesta.
La tornem a estrenar un altre cop. Per mil·lèsima vegada estrenem aquest Empordà. Nascut entre Blanes i Cadaqués.
Bé,
Què passa, Luismi?
Para, aviam a veure una cosa. Bona nit, mal parit! Vale, això està molt bé, eh? Estàs a Barraques, sé que trigarem a anar-hi a Barraques.
Sí, trigarem.
Un matí. Bona nit, mal parit! Vale, però escolta'm una cosa. On s'has vist que una banda de Girona capital hagi de fer l'himne de l'Empordà? On s'has vist? Nascut entre Blanes i Cadaqués. Què passa? Que els de Fort de la Selva no són empordanesos? Els de Portbou, els de Colera no són empordanesos? La gent de Blanes, la gent de Lloret, són de la Selva, no són de l'Empordà. Hem viscut una fal·làcia durant tants i tants anys. Clar, penseu que el 90% de la gent que canta i salta aquesta cançó ho fem quan anem torrats, o mig torrats, a la vora del Ter. Amb la qual cosa cantem una cançó que no ens hi donem compte del que diu la lletra. però ens està dient que els, nascut entre Blanes i Cadaqués, que Tossa de Mar no és l'Empordà, senyor Gerard Quintana. Però bueno, és igual, els calés ja els han fet i nosaltres ens hem passat molt bé amb aquest himne, i com diuen els italians, si non è vero, è ben trovato. O sigui, va, ja ha fet l'Empordà com a himne de 3 de la matinada dels empordanesos. Què estem?
Sí, sí, realment acabes de desmitificar una mica aquest clàssic del rock català, sens dubte. A més, t'ho compro, el que m'acabes de dir, perquè realment és una gran veritat.
Bueno, aquí també hi ha un tan elevat molt d'aquest enfotisme, el collonament aquest empordanès, tan típic nostre, que jo sóc un gran... M'agrada molt practicar-lo, aquest el collonament aquest. No el collonament de la por, el collonament aquest de collones o què, que és un esport molt empordanès i que trobo que darrerament no s'està fent servir tant com s'hauria d'haver servit. Però bueno, collonem una mica el Gerard Quintana, que per cert s'han retirat 38 vegades, no, em sembla?
39, em sembla. 39 han anunciat, no? Ja. Sí, sí, 39.
Ah, m'alegro per Xavi Pasqual, del Promoarts, que és el que els representa. Mira, tot el que sigui fer feina i guanyar calés, a mi ja em sembla bé. Com a bon català empordanès, tot el que sigui guanyar calés ja em sembla bé.
Lluís, m'hi dèiem que per Secrets de l'Empordà hi han passat diferents personalitats. Em sembla que va venir una vegada el rei emèrit.
Va, espera, perdoneu un moment.
Sí.
Perquè m'estan entrant gent a la botiga. Espera.
Atent.
De l'escala. No, l'escalera no, l'escala. Un moment, per favor. Que tinc aquí algú que vol parlar amb vosaltres, vale? Puc?
Sí, sí, endavant.
Sí, sí. Bona tarda, com estan vostès? Me llamo Diego, es innegable el cariño que ayer estuvimos ganando la Juventus de Milán y la cosa, pues, está como bastante contento, ¿no? Estamos muy... Somos grandes clientes de acá de los Secrets de Lampurgan y sobre todo en esta última semana que compramos todo el capa que tenían para celebrar lo del presidente del Barcelona que se tuvo que ir, ¿no? Porque ya que cierran todos los bares, pues el bar Tumeu también lo cerraron, ¿no? ¿Es cierto? Pues, acá estamos celebrando.
Luis, Luis, que tens en Leo Messi.
¿Qué pasa, chavalita?
¿Tú estás de Lampurgan?
¿Qué pasa? ¿Cómo estás en la anchovita? ¿Queréis ver una anchoa de la peseta? Esta anchovita de la escala. Jordi.
Dime, Torrente, dígame.
Que estuve tu despedida soltero, que no he tenido la ocasión de estar contigo y estando una perrilla con una chavalita. Y no, a ver si el puto virus este independentista del COVID nos deja juntarnos otra vez con unos amigos míos a la policía de atrás y podemos echar una fiestecilla por ahí por la escala. Venga, un beso muy grande.
Venga, un saludo, Torrente.
Dale mi móvil a la chavalita esta, coño. Que ya está. ¿Qué pasa, mariquita? ¿Qué quieres?
¡Qué maravilloso! Estamos todos acá, estamos acá todos en la tienda de Luismi. Jordi, maravilloso, ¿cómo estás?
Molt bé, Boris Izaguirre, benvingut a aquestes pinzellades de cultura.
Sí. ¿Cómo está mi Georgina? Está maravilloso, está guapísimo. Todavía te dedicas a lo del arte, te dedicas a los cuadros y todo eso.
Sí, sí, encara ens dediquem al món de la pintura i la cultura, sí.
Claro que sí, tengo muchas ganas de verte el claustro, a ver si me lo vuelves a enseñar, me encantó la primera vez que me enseñaste el claustro.
Ajá, sí, me recuerdo.
Volver allí para estar contigo y con tus compañeros aquí de Radio de la Escala, maravilloso. A ver si quedamos algún día y me gustaría leerte los primeros párrafos de la novela que estoy escribiendo ahora, que es una historia de amor que tiene lugar... en las Islas Medas, donde estoy allí yo, desnudo, tomando el sol en el pleno mes de agosto, y llega un aguerrido empordanés, maravilloso y extraordinario, y cada vez que lo relato, es que me aparece tu cara, Jordi. Es fantástico, maravilloso. Tengo ganas de hablar contigo. Espérate, que creo que Luis quiere decirte algo.
Gràcies, Boris.
Jordi,
digue'm.
Espera un moment. No, és que abans me deies lo del rei.
Sí.
És que m'han fet un encàrrec de la Casa Real i em sembla que està aparcant aquí.
Ah, és que hi ha vale, un tros de el tenim aquí.
De em sembla que l'ha vingut a buscar i amb persones. Espera un moment, espera que li obro la porta.
Xoma, Esperem, esperem. Escolta'm, el rei emèrit no el tenim cada dia.
No, com estàs? Hola, Jordi.
Majestat, com estem?
Hola, hola.
Què tal, com estem, majestat?
Hombre, què passa, Jordi, què passa? Que m'acaba de dir, Jordi, coja el telèfon Juan Carlos. Me llama Juan Carlos, porque soy campechano, ¿sabes? Que me estaba pensando yo, de verdad, de muchos juegos a tu padre también, ¿eh? Que hace un montón que no le veo. Oye, no le digáis a nadie que soy en Barcelona, ¿eh? Que yo, para todos los efectos, estoy allí en Abu Dhabi con los moros de que tienen dinero, ¿eh? He venido de Stankis. Porque a mí me gusta mucho tener detalles ahora para Navidad. Y le he encargado a Luis Mí que me haga unas panedas, eso que hacen los catalanufos, que regaláis por Navidad. Y le estoy trabajando una para cada una de mis amigas. 150 panedas le he encargado, imagínate. Bueno, y la más grande para Corina, ¿eh? A ver si comiendo... se calla la boca ya de una vez. Oye, perdona, Chato, te tengo que dejar, que se me va el avión, que tengo que ir a las Abu Dhabi, y desde que tengo que ir en aviones de estos comerciales, que no puedo coger el avión del rey, pues tengo que hacer cola como todos. Oye, un abrazo, y recuerda, Jordi,
dígame, Juanca,
digo, feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Moltes
gràcies. Perdona, que ha marxat corrents, que estaven aquí amb doble filera.
Que perd el vol,
Bueno, això, mira, són els problemes de tenir aquesta clientela, que bueno, ja... Mm-hmm. Van bé, perquè fan gasto, però bueno...
No, clar, evidentment. No, fantàstic.
Al final acaben, mira, ara tot ple de paparazzis aquí a la porta.
Favós.
No veia fer declaracions, una tira per arribar. Perdoneu. És això, va.
Lluís Mí, et volem posar aquí en una situació més personal. Què et sembla?
Et farem un petit qüestionari de respostes breus.
Vale, va, preguntes breus.
Sí? Espera't, escolta. Sí, breus, escolta.
Ho intentaré, digue'm.
Els valors de la vida.
Lluís Mí, com estàs a nivell personal?
Com estic?
Sí.
Raonablement bé, ni per tirar coets ni per tallar-me les venes.
Escolta'm, què et fa riure?
Em fa riure molt la meva dona.
I què et fa plorar?
Em fa plorar molt la meva dona.
Digue'm un lloc per desconnectar.
Un lloc per desconnectar? Vull ser original i no diré el que diu tothom. El balcó de la Tramuntana.
El teu millor moment del dia?
Ostres, 24 hores. Jo m'aixeco feliç i intento anar a dormir feliç. Però el bon despertar, eh? Allò que es diu de llevar-me content, jo ja de bon matí ja estic en plena forma.
Digue'm el teu petit secret.
El meu petit secret? Hòstia, si t'ho dic ja no serà un secret. Però mira, t'ho diré, a tu i a tota l'audiència. Sóc el tio més feliç del món.
Digue'm la persona que més estimes.
La persona que més estimo? Hòstia, si només puc triar una. Uf, mira, si em poso molt filosòfic, et diré a mi mateix. Perquè si no m'estimo a mi mateix, no podré estimar la resta de la gent. Però apunta la llista. El Marc, el Pol, l'Anna, la Maria, en Richard, la Maribel... Ve fent una llista i afegeix també el Roure i la gent a l'escala.
Digue'm la teva estació de l'any.
Hòstia, jo sóc molt d'estiu, eh? Jo no sé si eren les platges, les holandeses o què, però jo sóc molt d'estiu, eh?
Digue'm un museu que no ens podem perdre.
Un museu?
Que no ens podem perdre.
El Museu del Toulouse-Lautrec del Vi.
I per acabar, amb què et quedes? Amb l'Empordà o amb una gran dona?
Amb una gran dona a l'Empordà, pot ser?
Aquesta és fàcil, la resposta. Cristina, com has vist en Lluís Mí el dia d'avui?
Doncs mira, ell diu que està raonablement bé, que riu i plora amb la seva dona. Per tant, tenen una bona relació, perquè fan de tot. Això sí, desconnecta el balcó de la Tramuntana i el seu moment del dia és tot el dia, perquè és un home que és 24 hores feliç. Això jo em vull aprendre, la veritat. També ens explica que el seu petit secret és precisament aquest, que és l'home més feliç del món, i diu que la persona que més s'estima és ell mateix, que possiblement per això és l'home més feliç del món, però també té una gran llista de persones que s'estima. Això està molt bé, perquè vol dir que també està molt ben acompanyat, sobretot a l'estiu, que és aquesta estació que tant adora, i que, mira, potser aprofita per anar-se'n al Toulouse-Lautrec a veure, doncs, aquest museu. Això sí, al costat d'una gran dona, i si pot ser l'Empordà, doncs millor que millor.
Luis Mey Martínez, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquestes pinzellades de cultura.
T'ha semblat bé el resum?
Gràcies a vosaltres. Escolta'm, Cristina.
Digue'm.
Hi ha alguna cosa que hauríem de matisar amb tot això que has dit al final?
Sí.
Fem una cosa. En Jordi, que et doni el meu telèfon particular, el mòbil.
Sí.
I quan el virus ens deixi, quedem per sopar i matisem aquestes respostes, i alguna coseta d'aquestes així.
Em sembla bé. Com que t'he trucat jo, tinc el teu número. Ja me'l guardo a l'agenda.
Ah, ja no cal que li demanis en el Jordi.
No, ja no cal. Ja el té. Ja l'he donat abans. Com que sabia per on tiries, ja per això dic, truca'l tu, Cristina. Luis, bé.
Perfecte. Doncs, escolta, moltes gràcies a Cristina, moltes gràcies a Jordi i a tota la gent d'aquí de l'Escala per aquesta estoneta que m'heu deixat fer publicitat dels Segrets de l'Empordà. I, bueno, i gràcies, i sobretot, cuideu-vos molt, però molt i molt, que, com diu ma mare, sense salut no farem res.
No farem
res. I amb salut ho farem tot.
Doncs moltes gràcies a tu, Luismi, per acompanyar-nos, i una molt forta abraçada des d'aquí, des de l'Empordà.
Que abraçada no, que per telèfon es poden fer petons. Vinga, un petó.
Un petonet, dos, va. Mua, mua, mua.
D'acomiadar ja aquestes pinzellades de cultura, i sempre acabem amb aquesta agenda, una agenda, Jordi, que no sé on ens porta, perquè, clar, a nivell cultura ho tenim fotut,
Ho tenim fotut, ho tenim fotut, però sí que el que podem fer és, entre setmana, encara ens podem escapar dins del territori català, i per tant, doncs, clar, per què no anar a la ciutat comtal, anar a Barcelona? A què? A fer una visita cultural, sigui per fer la ruta del modernisme, sigui per anar... Ja no podem anar al teatre, però sí que podem anar al carrer Bruc 126. Allà hi trobareu a Segrets de l'Empordà. N'hem parlat àmpliament amb en Luismi, i hem passat una, crec que una molt bona estona,
i
també.
Tant.
I és un espai que us trobareu com a casa. I com sempre us direm, recordant cada dilluns, dilluns rere dilluns, aneu quan no ens permetin el teatre, el cinema, i si no, mentrestant, llegiu, visiteu museus i sales d'exposicions, perquè un país sense cultura és un país sense ànima.
El més calent a l'Aigüera compleix 25 anys.
Tots els veïns salpen i busquen fum.
És la nit dels ignorants de Sotrac, aquest tema que ens ha fet arribar a 3:15 del migdia, i ara és moment de parlar de medi ambient.
El més calent a l'Aigüera compleix 25 anys. Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvingut, Sergi.
Molt bon dia de nou.
Ja tornem a tenir a l'estudi, però no per parlar de meteorologia, sinó per parlar, en aquest cas, de medi ambient. I avui volem posar el focus en els bolets.
Això mateix.
I m'ha agradat molt el títol que m'ha dit avui que faríem, i és bolets, més enllà del rovelló.
Sí.
Trenquem fronteres.
Trenquem, més enllà.
Sí, exacte, deixem els mites i els mítics, eh?
Això mateix.
I anem a parlar bé, és que, esclar, estem en plena temporada de bolets.
Sí, és un tema de temporada. Estem en plena temporada de bolets. Ja han anat baixant cap a una mica més cap a terra baixa, podríem dir, que cada cop els tenim més a prop. Potser falta una empuixada més, una situació més de pluges per acabar de rematar la temporada, no? Però, aviam, tots coneixem els bolets, tots coneixem els comestibles, aquests que ens agraden a caçar, a buscar, depenent
de la zona.
De la zona, es diu d'una manera o d'una altra. Com ho dieu, a Osona?
Buscar bolets.
A buscar bolets.
Sí, jo quan vaig sentir que anaven a caçar bolets, dic, sí, amb escopeta, o com ho feu vosaltres?
Aquí es caça tot. Caça bolets, espàrguls, espàrrecs, de tot.
Espàrguls, els dieu? Espàrguls. Aquesta encara no la sabia, veus?
Es caça de tot, i els bolets una altra cosa.
Bolets, que en veritat ens encanten, però que ens mengem fongs, perquè són fongs.
Això mateix, són fongs. Els bolets només és una petita part de tots els fongs. Ara bé, què són, animals? Són plantes?
Clar, on estan...
On pertanyen?
Clar.
On els classifiquem?
No hi ha la categoria de fongs, i punt, no? Ha d'estar dintre d'algun altre subgènere. Bé, és un subgènere, diguéssim.
Van tindre... Els científics, quan els van descobrir, quan van intentar classificar, ja saps que nosaltres sempre classifiquem les coses, tenim una monomania que és aquesta, van tindre un problema perquè tenien algunes coses que pertanyien a les plantes, algunes coses que pertanyien als animals, de característiques, quan es van posar a mirar pel microscopi. Però aviam, van fer una categoria a part. Van dir, no ens compliquem
la
vida,
no
ens posem en una, no ens posem en l'altra, fem una categoria a part, la categoria dels fongs, el regne fungi, que en diem. És un regne independent del que hem dit abans, són organismes eucariotes, ja explicarem el que vol dir després, i poden ser unicel·lulars, d'una sola cèl·lula, o pluricel·lulars, de diverses cèl·lules.
D'acord.
Perquè ens fem una miqueta, entrem en el concepte de la magnitud, que és un concepte en això de les espècies que moltes vegades ens ajuda. No se sap gaire sobre la seva biodiversitat total, quantes espècies n'hi han, però es calcula que entre 1 i 1,5 milions d'espècies.
De bolets o
dels fongs?
De fongs, eh?
En general. De fongs en general. I d'aquestes, només s'han classificat un 5%.
Uau, i això per què?
Perquè és el que coneixem. Són els que hem vist, els que hem pogut observar.
Val.
Però n'hi ha molts més, siguin sobretot d'aquests més unicel·lulars o d'aquests més d'allò, que encara estan per descobrir.
Val, per tant, hi ha molta feina per fer encara.
Molta feina per fer, Els investigadors tenen molta, molta, molta feina per fer.
Molt bé, doncs has dit que eren eucariotes.
Sí.
I que això ens ho explicaries. A veure, què vol dir?
Eucariotes vol dir, en biologia, és una cèl·lula que té un nucli, el nucli de dintre la cèl·lula, que està envoltat d'una membrana, tenen cromosomes i tenen orgànuls en el citoplasma, que és l'espai aquest que hi ha entre la membrana de la cèl·lula i el nucli.
M'has fet tornar una classe de naturals ara de segon de primària.
Que sí?
Això sí, el nucli, la membrana, sí. Val.
Però aviam, no tenen cloroplast. Recordem que les plantes tenen els cloroplasts, que són els que... encarregats de fer la fotosíntesi, no?
Sí.
I que s'alimenten de la llum i l'energia de la llum la converteixen en matèria orgànica i en matèria per a, i energia, no? En aquest cas no tenen cloroplast, és a dir, són heteròtrofs.
Val.
Això què vol dir?
Què vol dir? Sí.
Vol dir que necessiten compostos orgànics, és a dir, carboni o el que sigui, com a font d'energia, és a dir, com nosaltres.
Per això és normal trobar-los, sobretot a la sombra, en moment, en llocs més sombrívols, els bolets. O no?
Diríem que no,
no,
ja ho veurem.
No, no ho he fet bé, això, ara no ho he dit. No,
hi ha que viuen en sol, hi ha que viuen en condicions molt difícils. N'hi ha molts, per exemple. Tenim, hem dit també, anem primer per... Teníem això de que no eren de que eren eucariotes,
sí.
No eren vegetals perquè no tenien els cloroplasts,
sí.
Són heteròtrofs, vol dir que necessiten compostos orgànics per produir energia, per viure en si. En canvi, en comú amb les plantes, direm que tenen paret celular, no membrana, les plantes tenen paret celular, sí. Tenen vacúols, que és un orgànul de dintre la cèl·lula, i es poden reproduir tant sexualment, molts cops per espores, com asexualment, per exemple, per gemació, com és en el cas dels llevats.
Val. Que també són fongs.
Que també són fongs.
Ah, clar, ja anem ampliant una mica.
Clar.
Només visualitzava els bolets ara dins d'aquests
no,
fongs,
i
clar, n'hi tenim molts. N'hi ha molts.
Què tenim?
A veure, què tenim? Sí, parlem-ne.
Doncs, per exemple, en alimentació tenim els llevats, que són essencials per l'alimentació. Pel pa,
sí.
Per la cervesa, pels embotits. La coberta dels embotits, quan una llonganissa de Vic,
sí.
Aquell color blanquinós...
Sí, allò de que sempre dubtes si t'ho menges o no t'ho menges.
Allò
eh?
Són llevats, el que hi ha per sobre. Per tant, en la producció d'aliments, en les fermentacions alcohòliques, com és el cas de la cervesa, en el vi, en tot això, són essencials aquests llevats i aquests fongs. Per tant, en l'alimentació... També tenim, malauradament, de fongs nocius per l'agricultura, que
sí.
Aquest any han estat de moda, entre
molt,
cometes.
Molt de moda, eh?
Perquè en totes les pluges, el míldio, per exemple, a l'olivera, a la vinya,
sí.
I tot això ha fet molt mal a la collita, no?
A l'olivera també, eh?
A l'olivera també, tenim el míldio...
T'ho explicava en Pere Puigverd, mira, la setmana passada.
Tenim el míldio, l'oïdi, el rovell, etc. Fongs nocius per l'home, per exemple, la càndida, tenim malalties que són provocades per fongs, sobretot més a la pell, a la nostra pell,
a
que és la que està
sí.
més en contacte, és la part més sensible a les malalties pels fongs, no? que és on es desenvolupen i on es reprodueixen. I una ínfima part, aquesta ínfima part, pertanyen al món dels bolets, el que ens mengem.
Molt petita.
Ens aniríem a 0,0 comes, eh?
A 0,0 comes, eh?
Imagina't si és petita. I hi ha els escomicets, que és un grup, i el grup gran són els basidiomicets, que és el basidi, que és el que veiem nosaltres, i el que ens mengem, que és la part reproductora del bolet.
O sigui, el que ens mengem, jo veig un rovelló, aquella és la part reproductora
Exacte.
Del bolet?
Exacte, és la part reproductora del bolet. Per què poses en el cistell els bolets? Aviam.
Jo per emportar-me'ls a casa i cuinar-los, però no sé per què fa la resta la gent.
Es recomana que es posi en el cistell
sí?
o en una xarxa...
Perquè vagi caient.
Perquè vagin caient les espores. Perquè si els poses en una bossa, no cauran sobre el terreny, i així, a mesura que els vas portant, vas repartint.
Per tant, no aneu a buscar a caçar bolets amb bosses de plàstic.
No, aneu amb cistells, amb malles, però normalment el més recomanable és un cistell. Val? Doncs, clar, nosaltres ens ho mengem.
Sí.
Tenen molta component cultural, els bolets.
Anava a dir, això va per cultures? Es mengen bolets a tot
sí,
arreu?
Sí, a tot arreu no.
No?
No. I hi ha països, per exemple, hi ha països de l'Àsia, països de Sud-amèrica, països de... que no tenen la tradició de menjar bolets. És com el dels cargols. Nosaltres
ja.
I els francesos mengem cargols a altres països.
Deliciosos que són, però
sí,
no agraden a tothom.
És fàstic absolut en
sí,
altres
sí,
països.
Sí, i tant.
Doncs els bolets igual. Hi ha fins i tot països que quasi els utilitzen més per temes psicotròpics i de drogues per
els bolets, ah,
els bolets, que no pas per menjar. Altres usos, eh? En diríem completament
sí,
diferents.
Altres usos, deixem-ho així, millor, Sergi, no?
Completament diferents els nostres.
No, no potenciem aquesta vessant, però és ben cert el que dius.
Sí, clar, aquest component cultural molt important inclou anar-los a buscar el terreny, però també consumir-los i tota la gastronomia que porten al seu darrere, que això també és molt important.
I que s'ha de tenir cultura per fer això, perquè per trobar-los ja necessites saber-ne una mica. És d'aquestes coses que passen de generació en generació, eh?
Has de conèixer moltes coses. El que passa de generació en generació, que és el lloc, però també has de conèixer una mica de bosc.
I les espècies.
I les espècies, perquè sabem que els bolets estan relacionats amb els arbres. Tu trobes un rovelló a un pi, trobes un cep a una alzina o a un faig. Això és perquè el bolet estableix una relació d'aprofitament, de nutrició bàsicament i de protecció amb les arrels de les plantes, que són les micorrizes.
Per tant, depèn dels arbres que hi hagi en aquella zona, trobarem una espècie de bolets o una altra.
Ah, exacte, una espècie de bolets o una altra. Depèn també l'acidesa o no del terreny, les característiques químiques que es puguin desenvolupar. Hi ha bolets que neixen en terrenys més bàsics i hi ha bolets que neixen en terrenys més àcids. Per exemple, el moixernó de primavera, el moixernó blanc, és un bolet que li agrada la roca calcària, li agrada la calç, el terreny calcari. En canvi, la trompeta de la mort, que neix ara més a la tardor, li agrada un bosc més aviat àcid, més aviat... És també per això.
Ara parlaves de les estacions. Clar, sí. Jo tinc relacionats els bolets amb aquesta època de l'any, no? Octubre, no. Novembre, però no és cert. Realment hi ha bolets sempre.
Clar, el bolet el que necessita són les condicions òptimes per sortir, que bàsicament és humitat, és pluja i temperatura no molt baixa. Les glaçades els hi afecten.
Per tant, ara que arriba l'hivern s'acaben els bolets.
Clar, que arriba l'hivern s'acaben els bolets, però hi ha hiverns que fins i tot aquí a Terra Baixa, a la costa, desembres que ha plogut molt, geners que ha plogut molt i no fa tan fred, que fins i tot surten a l'hivern. I l'interessant, el bon buscador de bolets, o el bon boletaire, sí, podríem dir, és el que sap fer tot el cicle del bolet, dels bolets. Que sap buscar bolets...
A la primavera, a la tardor, a l'estiu i a l'hivern. A l'estiu potser seria el més complicat?
No, a l'estiu el que passa és que has de pujar més a cota, has d'anar a muntanya, i a mesura que va passant la tardor i es va acostant el fred, el bolet va baixant. Va baixant fins a acabar la costa a partir d'ara, a partir de novembre, desembre, gener, que acaben a... Perquè a muntanya ja fa massa fred, ja gela, i al bolet la gelada no li agrada, es congela.
Totalment d'acord. I deies que hi ha una part gastronòmica, també, oh, i aquí oh, i important, el com cuinar aquests bolets, perquè pots tenir un gran producte, però que com el cuinis malament, ara me'l fas poc, ara me'l fas massa, és un problema.
S'espatlla.
Amb all i julivert, però, això sempre.
El rovelló.
Només el rovelló?
El rovelló a la planxa o al forn amb all i julivert.
Val. Recepta número 1.
El pinatell. Els altres... Depenent, perquè si li poses molt all i julivert, segons quina recepta, mates el bolet.
Sí.
Perquè el gust de l'all i del julivert...
I un xampinyó potser no lliga tant.
Exacte. A altres bolets els agrada més en format de risotos, fins i tot, les trompetes, els rossinyols, els ceps, fins i tot crus, te'ls pots menjar crus, sí. I l'ou de reig igual, en carpaccio.
Clar, això s'ha hagut d'estudiar molt, perquè realment hi ha bolets molt i molt verinosos que bé, s'han emportat vides humanes.
Recomanació, només agafar els bolets que estàs segur que són
segur,
bons.
Segur, de veritat. Segur.
Segur de veritat que són bons. Els altres deixem-los al bosc, perquè tenen la seva funció.
Clar, això també anava a dir, a vegades dius, aquests són dolents,
no.
I tu passes per davant i veus aquella trinxamenta que algú ha
bolet,
agafat
patata,
al bastó.
Bolet, patata, caca. Fora.
No, eh?
No.
Això no s'ha de fer,
això
Sergi.
Això no s'ha de fer. Això no s'ha de fer perquè tot organisme, bolet és un organisme, hem dit que té una relació, s'alimenta moltes vegades fins i tot de matèria orgànica en descomposició, per tant ajuda a eliminar les restes del bosc i a tornar a començar el cicle de la vida i el cicle de la matèria orgànica. Per tant tenen una funció importantíssima.
Per tant, no xafeu aquests bolets dolents. I mira, l'altre dia la Susanna Bosch del Punt Òmnia ens acostava aplicacions com boletos per anar doncs, a caçar aquests bolets, que clar, ara mateix aquí, Sergi, tenim 30 segons, eh? Fins quan podem trobar bolets ara mateix per aquesta zona?
Doncs, si posa bé, fins i tot fins a primers de gener.
Sí? Sí. Oh, doncs així podrem encara fer uns bons risotos aquí.
Si no ve molta tramuntana, si no ve molt fred, si no seca.
La meteorologia, que sempre la tenim present.
Les boires ajuden molt aquests dies.
Sí? Sí. Doncs vinga, que surtin bolets. Sergi Corral, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I bé, et cedeixo doncs als mandos, sí, perquè ara butlletí horari de la xarxa al punt de les 12 i Aigüera musical.